9 i 9, les 4 i 19. Segueix sense ploure Formentera. A veure si encara que sigui doncs, un parell de litres doncs, ens podem dar per satisfets quan acabi la jornada d'avui. Mireu, escolteu, un ampli front social i polític, com s'autodenominen, disculpeu, aquest conjunt d'entitats polítiques i socials que s'han unit per presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei 7/2024 de simplificació administrativa, doncs planten cara al que ells consideren com a una amnistia urbanística en sòl rústic. Denuncien que aquesta norma ha generat una profunda preocupació per les seves grans o greus implicacions en el territori i el medi ambient. En aquest cas, el recurs el constitucional s'ha presentat a Madrid i ha estat fruit d'un treball conjunt durant els darrers mesos doncs, per part de l'oposició política al Parlament Balear, o sigui, de PSOE més i Podemos, entre altres, i també, sobretot, com el GOP, en aquest cas, com a principal entitat medioambientalista, ecologista i també d'altres entitats que pertanyen al Fòrum de Societat Civil, com per exemple l'OCB. Volem saludar en aquest cas a Anna Margalida Ramis del GOP. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com va?
Gràcies per acompanyar-nos. Un recurs d'inconstitucionalitat. En què us baseu que sigui inconstitucional aquesta llei?
Bueno, bàsicament aquesta llei de simplificació administrativa, una de les qüestions més fonamentals i que nosaltres hem posat l'alerta des del principi com a GOP, amb temes que, no, que relacionat amb tota la qüestió territorial, és el tema de l'amnistia que implica per edificacions i usos il·legals en sòl rústic, no? I els termes en què se fa aquesta amnistia. Bàsicament hi ha com una iniciativa que per nosaltres representa una operació especulativa sense precedents a nivell de les Illes Balears, perquè el que fa és com a premiar gairebé a qui ha estat infractor en termes d'il·legalitats urbanístiques en sòl rústic, els premia perquè les condicions que li ofereix per legalitzar la seva casa o la seva edificació o els usos que ella estava fent són molt més avantatjoses que si tu te trobes en una situació d'irregularitat i t'obrin un expedient de disciplina urbanística i has de regularitzar, si pots, aquesta situació en cas de que no sigui demolició. Hi ha un greuge comparatiu, per tant, hi ha el principi d'igualtat totalment enfrontat aquí. I aquesta qüestió és la fonamental de que sosté el recurs. Però després també n'hi ha una altra d'important, que és a l'hora de donar llicències i autoritzacions, que ara se fan per silenci administratiu a partir d'aquesta llei, amb l'excusa de la simplificació administrativa, i aquí perdem moltes garanties des del punt de vista d'un seguiment i ambiental, no? De les conseqüències ambientals que puguin dur aquests projectes, i que, per tant, perdem també o hi hagi un principi de regressió en termes de protecció ambiental que també s'agreuja per aquesta suposada simplificació administrativa. Són els dos fonaments d'aquests recursos, els més gruixuts. D'altres n'hi ha de més petit calat, perquè penseu que la llei de simplificació administrativa ha arribat a tocar fins a 50 normes de cop.
Ha sigut mesos de negociació, en aquest cas, entre doncs, l'oposició parlamentària i entitats de la societat civil. Com d'on sorgeix aquesta aproximació, aquest acostament per que ha desembocat doncs, amb aquest recurs del Constitucional?
Sí, tot va començar amb el decret llei, perquè sabeu que abans de la llei tot això se va aprovar en Consell de Govern, a través d'un decret llei, se va fer el decret llei de simplificació, de mesures urgents de simplificació administrativa, i aquí des del GOP ja vàrem posar escrit en el cel i vàrem dir aquí ja hi ha principis d'inconstitucionalitat. De fet, quan s'havia articulat com a decret llei, el tema de surgència no quedava en absolut justificada i també era un motiu més que nosaltres vàrem posar damunt la taula. Aleshores, el que va fer el GOP en aquell moment va ser presentar un document on nosaltres veiem els indicis d'inconstitucionalitat i presentar-ho en el govern de l'Estat espanyol perquè directament des del govern s'interposés aquest recurs d'inconstitucionalitat. Bàsicament perquè aquesta era una opció que garantia la possibilitat de que s'aturassen de manera immediata els efectes del decret llei, perquè ja ho sabeu, un decret llei s'aprova i el l'endemà entra en vigor, i per tant ja totes les disposicions de legalització i de regularització entraven ja, s'aporaven en joc, no?, després de que els diferents consells insulars ho acceptassen. Aquesta primera via, que era demanar directament en el govern de l'estat espanyol que interposara recurs, no va prosperar. Van obrir una comissió bilateral, però no van interposar recurs. Per tant, els efectes del decret llei van continuar i se va fer la tramitació del decret llei com a projecte de llei en el Parlament. Aleshores, aquí vam activar el que nosaltres li dèiem el pla B. Si el govern de l'estat no estava disposat a interposar recurs, la nostra segona via era que fos a través dels diputats, de 50 diputats, del Congrés que interposessin el recurs, perquè són les vies, no?, que ens permeten com a moviments socials apel·lar en aquest recurs d'inconstitucionalitat. Nosaltres no ho podem fer, tots sols des de la societat civil. Aleshores, vàrem activar aquesta altra via i, per tant, vàrem començar en converses serioses amb els representants aquí a les Illes Balears d'aquest partit. Volíem que no només fos un partit, sinó que fossin la majoria, perquè sabien que l'oposició estava en contra d'aquestes disposicions de la llei, i, per tant, de llavors ha estat uns mesos de feina en sustentar el fonament jurídic d'aquest recurs d'inconstitucionalitat a dins del termini que t'aproveu també la llei que acabava precisament dijous passat, que va ser quan se va presentar recurs a Madrid.
Quins són els terminis, en aquest cas? Sabem que sovint els ritmes de la judicatura, de la llei a Espanya són lents. Normalment, un recurs constitucional, quins són els terminis que hem d'esperar?
Bueno, no és una qüestió ràpida, per lo que sabem, no tenim com un termini molt clar per on anem, segurament entre 2 i 4 mesos en què tinguem una resposta fonamentada de si s'admet o no aquest recurs d'inconstitucionalitat, i per tant s'actua sobre aquestes disposicions. I això és un problema, perquè, clar, mentre, evidentment, les disposicions d'aquesta llei estan en vigor, i, per tant, ara mateix els ajuntaments estan tramitant molt de projectes de legalització. L'altre dia, en el cas de la llei, se xerrava de prop de 500 expedients que estan ja en tràmit en termes de legalització, i, per tant, això generarà una situació de greuge, no?, també, i de limbo, com a estrany, a tots aquells que hagin iniciat el procés i finalment aquestes disposicions acaben sent recorregudes pel Tribunal Constitucional i deixades sense efecte. Llavors, tot això...
Creieu que això és una possibilitat, de que hi hagi gent que doncs, estigui gastant sous en gestories, perquè sabem que està passant a Formentera mateix, i que llavors doncs, el Constitucional digui no, és que aquesta llei no és vàlida i hagin sigut una despesa, una inversió en va.
Efectivament, això podria passar. És una qüestió de les que estan damunt de taula. Per això, la primera de les opcions era que fos el govern de l'Estat per invalidar ja els efectes del decret llei fins que se resolgués el recurs, però aquesta opció no va funcionar i aquest escenari és una possibilitat, sí.
I a qui opina? Aquestes cases, clar, algunes són molt diferents, algunes són dins el que és el món de la il·legalitat, doncs hi ha de tot, en qualsevol cas els uneix, doncs que sí, que són construccions sense llicència, sense permís. En aquest cas, hi ha qui diu, bueno, però si legalitzem tot això, doncs l'administració podrà recaptar més i al cap i a la fi, doncs, hi ha aquests llimbs en el qual doncs, tothom sap que això és il·legal, però se segueix visquent i bueno, doncs, hi ha gent que és molt pragmàtica en aquest sentit.
Bueno, nosaltres pensem que se podria ser pragmàtic sense fer regals, perquè no és només que l'administració cobri, és que aquestes persones se'ls revaloritza fins a un 300% del seu habitatge, un habitatge il·legal que no saps si s'ha fet amb les tècniques constructives i de seguretat i de materials que garanteix una obra que ha passat per un projecte tècnic i que té tot el procediment. Aquestes cases moltes vegades no el tenen. Com tu dius, hi ha un món infinit d'il·legalitats, des de només ficar una porxada a vora sa casa a fer un xalet sense ampliar piscina, i aquestes persones que tenen ja no les petites propietats per arreglar, si no, aquestes grans mansions que, evidentment, ara revaloritzen en el seu mercat, per això deien que és una operació especulativa sense precedents a la història de la democràcia a les Illes Balears, perquè precisament el que fa és revaloritzar la propietat privada amb un greuge, nosaltres insistim, un greuge comparatiu en qui ho ha fet bé. És a dir, hi ha possibilitats de ser pràctics davant d'aquesta realitat, que és una realitat evident, a través d'altres mesures que poguessin flexibilitzar, per exemple, tota la normativa que fa referència en el fora d'ordenació, que és el que li diuen en aquestes cases que s'han fet de manera il·legal, però pot ser si la legalitat ha prescrit, cases que ara estan actives, cases que ara hi viuen, cases que se mercantilitzen turísticament, que també això és una realitat que mos trobam. Llavors, tu tens cases que estan fora d'ordenació i pots flexibilitzar, perquè és cert que la normativa d'aquí fora d'ordenació és molt dura, en el sentit que no pots ni arreglar la teulada si te cau, bueno, pots flexibilitzar això, però el que no pots fer és una carta blanca en relació a les persones que potser varen fer una il·legalitat i li han obert un procediment d'indisciplina urbanística i li han obligat a tomar sa casa, fins i tot, no? Aquesta és la diferència. És a dir, ara mateix tu has fet una casa que no compleix els paràmetres i no t'obliguen a tomar el que no està fora d'aquesta de la legalitat, no? Si vols, dels paràmetres que podies ocupar, no? Només no t'obliguen a tomar res, t'ho legalitzen tal qual ho tens ara, per molt il·legal que sigui en termes d'incompliment de paràmetres urbanístics. Això, una persona que li havien obrit un expedient de disciplina, com se fa en el marc de les lleis urbanístiques, no se trobava la mateixa realitat. I el que havia de pagar per regularitzar-ho tampoc no era la mateixa. La multa que pagava no és el que s'està pagant ara, que és relativament poc en relació amb l'expedient d'infracció urbanística. Per tant, hi ha un greuge comparatiu per les persones que ho han fet bé, que jo m'agradaria posar en el focus aquesta gent. No sé que ho ha fet malament i mira que ja que ho té encara massa bé, no? No, és que hi ha molta gent que ho ha fet bé i que ara mateix se li està quedant cara com de tonto.
Hi ha qui no entén que en un moment, en un context de manca d'habitatge, doncs se'n vulguin, en aquest cas, no es vulgui... O sigui, deixem plantejar-te la pregunta d'una altra manera, Margalida. En aquest cas, s'ha venut o s'ha explicat aquesta llei de simplificació administrativa com una manera també doncs, de fer aflorar doncs, habitatge doncs, per llogar. I hi ha gent doncs, que s'ho creu, que creu doncs, que aquesta és una manera doncs, perquè hi hagi doncs, més oferta de vivenda a les Balears. I, per tant, no entendria doncs, que algú doncs, volgués tirar enrere aquesta llei de simplificació administrativa. Què els diria?
Bueno, nosaltres tenim claríssim que les polítiques d'habitatge no se fan per via de mercat i per via d'amnisties. O sigui, si tu tens una problemàtica social en relació a la qüestió de l'habitatge, tens eines des de les administracions d'intervenir a sobre del mercat, per intervenir en el mercat, en la regulació dels preus, i perquè tens moltíssim... No sé, desconec més el cas de Formentera, però en el cas de Mallorca passa moltíssims, que hi ha moltíssimes de cases buides, moltíssimes de cases de grans tenidors que retenen aquesta propietat, que no s'obliguen en cap moment a posar aquestes cases en el mercat i que hi ha també tota la intersecció de lo que són la mercantilització turística dels habitatges que se dona per fet que és com una cosa normal i que està confrontant directament amb el dret a tenir l'habitatge, a un habitatge digne i un preu raonable. Per tant, hi ha altres mesures que no impliquen aquesta amnistia, que no impliquen aquests greuges entre ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes i que tindrien una mirada social per intervenir un problema que és, efectivament, un drama social. Però que jo insisteix, hi ha altres mesures que té l'administració per intercedir via mercat, via usos turístics i via la possibilitat de la rehabilitació urbana amb entorns que estan deixant d'agradar i pisos i cases buides que no s'estan ocupant perquè hi ha qui retén també per jugar amb el preu i pujar aquests preus, no? Que això també és una realitat. O la compra-venta que s'està fent del nostre patrimoni immobiliari a capital estranger i que tampoc no hi ha cap intenció d'intervenir-hi quan en un context insular, precisament, tens més que legitimitat per exigir en determinats casos la compra-venda no residents. Per tant, hi ha moltes altres mirades per enfrontar una situació dramàtica com és la de l'habitatge, que nosaltres també les treballem des de la perspectiva de l'ordenació territorial i urbanística, però que ara mateix per nosaltres el govern està fent servir l'excusa de la problemàtica i del drama social i la sensibilitat social que hi ha amb la qüestió de l'habitatge per liberalitzar sòl, per desregular el marc urbanístic i per afavorir grans inversors, promotors i propietaris que tenen una mirada especulativa o fins i tot de lucre turístic damunt aquest patrimoni, no? I per tant, aquí és allà on confrontam en l'enfocament de les polítiques que se podrien desenvolupar per realment abordar la qüestió de l'habitatge amb una mirada social de classe i que tingui en compte també totes les qüestions de la realitat social més enllà de qui té propietat o qui no té propietat.
Deixem, ja per acabar, no tenim dades encara, diríem, oficials del govern sobre tot l'habitatge que s'està legalitzant a través d'aquesta llei o que està en procediment, un procés doncs, de legalització a través d'aquesta llei de simplificació administrativa. Sí que podem, sí que sabem de buides o si estem una miqueta atents observant doncs, l'entorn, doncs que efectivament hi ha molta gent, ho podem veure a Formentera, i t'ho vull preguntar què sap el GOP doncs, de les altres illes, de quin és el nivell, doncs, quin és el volum, en aquest cas, doncs, de construccions il·legals que es volen ara mateix legalitzar a les illes.
Mira, no tenim gaire apuntat encara perquè t'he de dir que els tres GOPs, el GOP de Menorca, el GOP d'Eivissa i el GOP de Mallorca...
Per cert, un GOP a Formentera...
Un GOP a Formentera està a punt, no?
Que està a punt de renéixer.
Sí, efectivament, serà una bona eina, seguríssim. Estan molt contents d'això, també. Però, bueno, que el que t'anava a dir és que nosaltres ens hem personat a tots els ajuntaments demanant que ens passin còpia dels expedients que entren de legalització en el marc d'aquesta llei. En el nostre cas, a Mallorca, és l'únic que mos ho passa és Palma, però no vol dir que sigui l'únic que està tramitant projectes de legalització. De fet, arran de la notícia de la interposició de recurs, la mateixa presidenta del govern va sortir que arran de 500 expedients que s'estaven tramitant arreu de les illes en aquest moment en termes de legalització.
Només.
També, però pensa que a Menorca, el Consell de Menorca encara no havia ratificat en el seu Consell l'aplicació de la llei, perquè també aquí hi ha hagut un decalatge i han hagut de passar per dues vegades en els diferents Consells Insulars la validació, diguem, de les aplicacions del que preveia la llei, en tot el truc que hi va haver de la seva aprovació. Ho van fer primer pel decret llei i després ho han hagut de tornar a fer. I a Menorca encara no ho han fet. Per tant, compte que de Menorca encara no havien entrat gaires. I, per tant, això és el que entra directament dins els registres dels ajuntaments, no? Suposa, però clar, el que tenim és que els col·legis d'arquitectes i de consultes que s'estan fent en relació a això deu ser de milers d'habitatges ara mateix.
Gràcies, Margalida Ramis, del GOP a Mallorca. Li agraïm doncs, el seu temps aquest matí. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.